Ron Turron.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Paraules, 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 contesta Hamlet quan li pregunta a Poloni sobre què llegeix. Abocant William Shakespeare, encetem aquesta nova edició de llibres i més. I és que avui volem reflexionar sobre el poder curatiu de les paraules i de la relació entre literatura i psicoanàlisi. Precisament, aquesta cita de Shakespeare, amb què hem iniciat, és la mateixa que utilitza Sigmund Freud en la teoria del psicoanàlisi per explicar la capacitat curativa de les paraules. D'altra banda, hem de dir que d'aquí a uns minuts tindrem amb nosaltres, per entrevistar-la, una convidada molt important i molt especial per nosaltres. És una dona important en la lluita contra les injustícies socials. És una persona a la que li agrada dir les coses pel seu nom, sense embuts. Amb un gran bagatge en el món editorial i de l'escriptura, a les acaballes d'aquest 2013 ens sorprèn amb un nou llibre, una suggerent reflexió sota el títol El regal de la vida, 77 anys de compromís d'una monja entre dos segles. Parlem de la monja teresiana Maria Victòria Molins. En el nostre habitual repàs a l'actualitat literària parlarem també d'altres publicacions recents. Comentarem, per exemple, l'informe de l'interior, la darrera publicació de l'escriptor nord-americà Paul Auster. També comentarem una altra novel·la, Entresuelo, escrita per un jove saragossà anomenat Daniel Gascón. Una setmana més, un dissabte més, connectarem amb la Mar Arenaza, que ens parlarà, que ens farà algunes recomanacions literàries per aquestes darreres setmanes de l'any. I també us diem que durant tot el programa d'avui anirem llegint fragments de El monjo i la psicoanalista, un de Marie Balmary, que és un llibre que està editat per Fragment Editorial.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Encetem aquest bloc de l'actualitat literària, aquest apartat que està dedicat a les novetats amb dues novel·les, una que ve de Brooklyn i l'altra de Saragossa. Informe de l'interior és la darrera publicació de l'escriptor nord-americà Paul Auster del Temps. Des de fa temps que Auster publica textos autobiogràfics en els que indaguen la pròpia vida i en els processos íntims de l'escriptura. Informe de l'interior mostra el camí intel·lectual de l'escriptor i també l'origen de l'impuls d'escriure. Centrat en la infància i la primera joventut, el llibre relata la construcció de la personalitat a partir de la influència de la cultura popular, principalment els dibuixos animats i el béisbol, i també el cinema, així com també les lectures, que des de ben jove són moltes i variades. Les seves primeres tentatives sèries d'escriptura arriben als anys d'estudiant a la universitat i també, posteriorment, a la seva estada a París. Més que revelar intimitats, en aquest llibre, Paul Auster el que fa és reflexionar sobre fets colpidors que van influenciar la seva postura davant la vida. I volem destacar aquí també una altra obra publicada aquests dies, és la novel·la Entresuelo, escrita pel jove saragossà Daniel Gascón, una obra publicada per Mondadori. Es tracta de la història de les tres darreres generacions en la família del propi autor, tres generacions per part de mare que varen habitar el mateix immoble, un entresol al carrer Goya de Saragossa. Es diu que Entresuelo és una autobiografia indirecta a la que Daniel Gascón descriu el que ha viscut i el que coneix a través de converses i documents familiars, tal i com comentava Gascón en una entrevista recent, fa uns anys va anar-se'n a viure a l'entresol de la seva àvia. Va ser una oportunitat excel·lent, diu, per explicar la història de la família. Una història coral que inclou acudits de l'avi, anècdotes de les tietes, textos escrits també per la mare o la germana. Una història que ens fa pensar inevitablement també en Rafael Azcona, esplèndid guionista i escriptor que va deixar tant en el cinema com a la literatura obres tan emblemàtiques com El Pisito, El Cochecito o Los Muertos No Se Tocan, Nene, totes elles publicades en un sol volum per Alfaguara fa 2 anys. Obres que són corals que en l'actualitat estan considerades com a joies de la literatura humorística de la postguerra a Espanya. Parlem ara de rutes literàries. Parlem una miqueta del fenomen, d'aquest fenomen que està en alça. Es tracta de les rutes literàries, una activitat cada cop més freqüent. Les rutes ofereixen una excel·lent oportunitat per apropar-se a aquells indrets que varen ser l'escenari de la vida quotidiana dels més grans escriptors. En el portal web Espais Escrits, www.espaisescrits.cat, promou per una associació que està promogut per una associació amb el mateix nom que, segons ens diu, en el seu web vetlla per la dinamització i la construcció del mapa literari català, trobarem un ampli catàleg de rutes relacionades amb escriptors catalans. Per exemple, ja que ens trobem a les acaballes d'aquest any, d'aquest 2013, en el que hem commemorat el centenari del naixement del gran poeta i narrador Salvador Espriu, a Espais Escrits, se'ns proposa una ruta basada en el llibre de poesia Cementiri de Cinera, que ens ofereix la possibilitat de descobrir els indrets de la vila d'Arenys de Mar, que varen inspirar el mite de Cinera, obra clau de Salvador Espriu. Durant aquest any també s'ha instaurat, en aquest cas a Blanes, la ruta Bolaño, Roberto Bolaño, de l'escriptor xilè, amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. I és que Bolaño va passar gairebé la segona meitat de la seva vida en aquell indret de la Costa Brava. La ruta comença a l'estació de trens i passa per diversos punts claus en el dia a dia de l'escriptor. En cada parada hi trobem una placa en què es parla de la relació de Bolaño amb un punt en qüestió. La ruta ha estat ideada amb la finalitat de servir de guia a aquelles persones que en els darrers anys han visitat Blanes amb el pretext de conèixer l'ambient en què l'escriptor va crear les seves principals obres, les seves principals novel·les, entre elles Los Detectives Salvajes, una novel·la que li va comportar el reconeixement unànim i també el Premi Herralde de Novel·la. Per cert, fa poques setmanes també ha estat atorgat el 31è Premi Herralde de Novel·la, concedit per l'editorial Anagrama. La novel·la d'Álvaro Enrique, Muerte Súbita, n'ha estat proclamada guanyadora. Es tracta d'una ficció que recrea una partida de tennis entre Caravaggio i Quevedo l'any 1599, a propòsit de la qual s'enfronten dues visions oposades del món, l'ortodoxia vaticana i una visió més laxa que representa l'embrió de la modernitat. El guardó ha comptat ni més ni menys que amb la participació de 476 obres. Es tracta d'un certamen en què habitualment concorren obres de gran qualitat. Entre altres edicions, ha comptat amb guanyadors tan il·lustres com Javier Marías, Vila Matas, Martín Conan, per citar-ne només alguns dels noms més mencionats. Estem segurs que Muerte Súbita, d'Álvaro Enrique, deu ser una obra plena d'interès.
La cultura a De Llibres i Més.
Vols un cafè? Em va sorprendre aquest oferiment just aquell dia. L'hospitalitat monàstica passava per damunt de la regla del dejuni. Va desaparèixer un breu instant i va tornar amb una safata, una cafetera i 2 tasses. Va omplir les 2 tasses i me'n va allargar una. Jo estava més sorpresa que el cafè no estigués prohibit a un monjo un matí de Divendres Sant. Vam començar a parlar, una mica de tot. Vam estar d'acord en aquest punt. La imatge de Déu en el Gènesi és l'home i la dona en relació, no l'home.
Llibre. llibres, literatura i més.
Doncs ja ho hem dit a la portada del nostre programa. Avui parlem del Regal de la vida, 77 anys de compromís d'una monja entre dos segles, de Maria Victòria Molins. Ella ens acompanya avui. Maria Victòria, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé.
Molt de temps que no ens veiem, que no ens retrobàvem a la ràdio, oi?
Sí.
Ara, aquests dies, presentant aquest llibre, aquest regal de la vida, que és, no sé si dir-ho així d'aquesta manera, és un cant a la vida, el teu llibre.
Potser sí. És una edat, la meva, que es pot cantar a la vida, no? Perquè ja ha passat masses coses i es veuen aquestes coses des d'un punt de vista diferent de quan estan passant, no? Les coses, quan està ja més lluny un dels esdeveniments que han anat conformant tota la vida, es poden veure des del punt de vista en què ara ja veus les coses. Jo sempre dic que la bellesa, almenys la tercera edat, la quarta ja és una mica més difícil, però la tercera edat és una de les edats més maques, encara que la gent refusi una mica aquesta edat, però per mi és una de les edats més maques, perquè s'han acumulat moltes experiències, perquè ja la vida t'ha donat una saviesa que és impossible tenir quan ets jove, perquè ja has relativitzat més les coses i sobretot perquè el teu sentit de la vida es va afirmant amb els esdeveniments, tots els esdeveniments que han conformat aquesta vida.
Uh-huh. És un llibre aquest de memòries de Maria Victòria Molins?
A veure, no, jo dic que no és ni una autobiografia ni tampoc un llibre de memòries. Si jo fes les memòries, que les estic fent, però només privades per la meva família, perquè quedin coses que van passar molt maques en la nostra vida familiar, doncs aquí no explico moltíssimes coses de la meva vida privada i de la vida privada de la meva família. Més aviat és una història de tot allò que ha conformat la història en la qual he viscut jo. Per exemple, clar, jo he nascut en el 36, un any emblemàtic, no? Després he viscut tots els primers anys del franquisme amb una formació nacional catolicista, doncs com era normal en les escoles d'aquell temps. He anat vivint tot el canvi que s'ha produït. Jo anava celebrant cada any tants anys de pau, tants anys de pau, anàvem celebrant amb aquells desfiles militars que hi havia. Tot això ho he viscut de primera mà. Després va arribar un moment que vaig viure també el canvi. El canvi que es va donar a l'església, d'una església d'un tipus determinat, del Vaticà primer al Vaticà segon. He viscut també doncs, el pas d'una dictadura a la democràcia. He viscut moments actuals amb una quantitat de riquesa que m'ha fet pensar moltíssim en una sèrie de coses que he viscut, que he vist en aquest moment.
De fet, molts períodes diferents, però no sé si algun d'aquests té alguna cosa en comú. No sé si, o la importància d'estar al costat de la gent i de ser més humà, perquè potser ara sí que ho estem notant, o ara sí que se'n parla molt, no?, de que l'economia, el capitalisme, que ens han enganyat i que d'humà no té res, no?, i potser és un temps de tornar.
Sí, potser el fil conductor de tot el llibre és la història personal de la meva seducció per Jesús. Aquest és el fil conductor. Si estigués explicat des d'una altra vessant, doncs seria una altra. Per mi és aquest. Des de molt petita, a mi Jesús em va seduir, sempre ho dic. I em va captivar des de la meva família, que era una religiositat molt oberta, molt maca. El meu pare havia estat jesuïta, i per tant jo tenia una religiositat maca. No, a mi no m'han angoixat. M'han angoixat des de fora amb els capellans aquells que feien uns sermons que tremolava, no? Però a casa meva no. A casa meva ens han educat molt bé. I després jo vaig arribar a una edat en la qual la fe la vaig fer meva. Va ser quan Jesús, de veritat, em va seduir d'una manera diferent, com pot seduir una noia de 18 o 19 anys. I aleshores aquest fil conductor m'ha anat portant per un humanisme, l'humanisme evangèlic, que ha desembocat en allò que estava preparat per mi de tota la vida, que és el món dels desafavorits. Mm.
Això t'anava a dir, perquè potser tota la vida dedicada a això, als més vulnerables, a les persones més desafavorides de la societat, la teva seducció per Jesús s'ha transformat en això, no?
Exactament.
És a dir, ha estat això, no?
Ha desembocat en això, perquè per mi la meva vocació primera va ser d'educació, perquè jo m'havia educat a les teresianes, m'havia agradat molt el carisma teresià, i quan vaig entrar per educar. I l'educació també m'agrada molt. Vaig fer una llicenciatura, vaig donar filosofia i literatura a joves durant molt temps, en el preu primer i després en el COU, i vaig ser molt feliç en el món de l'educació. És veritat que des de molt jove sempre m'havia tret d'alguna manera determinada tot un món de pobresa que havia conegut en la meva infantesa i joventut gràcies a que el meu pare ens apropava a aquest món perquè donéssim gràcies a Déu per tot el que nosaltres teníem. Després també, quan ja vaig entrar en la congregació, sempre que he educat, m'agradava educar també en aquesta vessant. I anava amb els joves doncs, a diferents camps de treball, que encara no es deia així, però jo me l'havia inventat d'alguna manera. També havia anat amb els nois doncs, a Cotolengo, coses d'aquestes que en aquell moment es feien. Però bueno, m'havia dedicat a l'educació i potser en col·legis que avui diríem pijos, no? Fins que va arribar un moment que per una sèrie de circumstàncies de la vida Déu em va portar a on em tenia preparat des de tota l'eternitat, que és el món de la marginació, el món dels exclosos, el món dels desafavorits, que vam començar en un moment fortíssim, quan la sida esclatava.
Quan esclatava la sida. Oi?
Exactament. Mm-hmm.
Després parlarem de tota aquesta trajectòria vital que queda reflectida en el llibre, però parlem d'algunes qüestions més pràctiques del llibre. El regal de la vida, per fer el joc, tu ja dius que la vida en si és el regal, no? És el regal que tots tenim, no?
Exactament.
I que no l'hem de fugir, encara que passem per moments molt complicats, per situacions complicades, la vida l'hem d'aprofitar i l'hem de viure al màxim.
Exactament. I potser aquest llibre jo no l'hagués pogut escriure als 40 anys, perquè jo no veia encara la vida com un regal. Veia la vida com un sacrifici, com una mena de coses que havia d'estar superant. Potser aquest regal de la vida es veu en aquest moment. Em va cridar molt l'atenció quan aquesta noia que va morir i que ens ha frapat a tots amb la seva mort sobtada després de l'accident que va tenir, doncs també va titular La vida és un regalo. O sigui, per què? Perquè la seva vida curta havia arribat a la seva plenitud. Quan un mor és que ha arribat a la plenitud. I havia arribat a la plenitud per veure que tota la vida és un regal. Malgrat que sigui plena de dificultats, malgrat que sigui sempre, és un regal la vida.
Parlaves de Maria de Villota.
Ah, exactament.
La pilot de Fórmula 1. Ara també parlant d'això, de la vida i de quan passa la vida, creus que la valorem, que no la valorem? Perquè en aquest llibre hi han situacions que expliques de l'experiència que són molt esfereïdores, no? Que són molt complicades, no? Que et deixen molt, molt colpit.
Per algunes persones la vida es fa molt difícil. Es fa molt difícil que ells mateixos la vegin com un regal. Aleshores, els que comencem a veure la vida com un regal, hem de fer el possible per ser nosaltres un regal per ells. Que la nostra vida sigui un regal per ells. Si jo no puc fer una altra cosa, almenys podré estar... Moltes vegades dic, jo puc consolar, però no puc remediar.
Clar.
Jo no puc remediar les coses. És la persona la que té les eines per canviar ella mateixa. Jo no puc canviar ningú.
Clar.
Fins i tot ni Déu pot canviar-nos. Som nosaltres els que ho hem de fer. Aleshores, l'única cosa que sí que puc fer és donar el consol que Déu m'ha donat, com diu Sant Pau, no? Aquell consol en què nosaltres hem estat consolats, donar-ho als altres. I això és que la vida, que per alguns ja l'hem concebuda com un regal, sigui regal pels altres.
Clar. En aquest llibre, Victòria, parles del cas d'un noi que 20 anys ja estava traficant i que ara és a la presó. I és un relat esfereïdor.
Podia parlar d'aquests moltíssims casos, perquè he conegut tants. I són els que em treuen a vegades la son, els que m'ajuden a continuar lluitant encara que estigui cansada o encara que els ossos ja protestin una mica, no? Però,
clar, no hem de defallir, tu ho dius.
No, no, no,
no podem defallir, no?
Fins que pugui, estaré al costat d'ells. Aleshores, totes aquestes vides són tan difícils. Per això jo dic que l'altre dia, quan la presentació del llibre, que allò ja vaig dir que semblava un funeral en vida perquè la gent és agraïda i deia coses maques, jo vaig dir, però si jo sóc la que estic agraïda a tota aquesta gent, perquè m'han ensenyat moltes coses. Han lluitat tant algun d'aquests nois per sortir de la droga? I han tornat a caure, i han tornat a aixecar-se. A mi em sembla tan meravellós. Per mi un símbol claríssim d'això són els castellers. Aquells que cauen i tornen una altra vegada, si fan el 3 de 9 o el que sigui, no? Doncs aquests pobres nois que tornen una altra vegada i cauen i tornen a aixecar-se, per mi són un exemple meravellós de vida.
Com aquest, dius que n'hi ha molts casos, no? Que són els que han, doncs això, han omplert la teva vida.
Exactament.
No?
Tota la primera part de la meva vida al costat dels, dels que tenien problemes de drogues, bueno, gairebé tots han mort, eh? Queda algun supervivent, però gairebé tots han mort. Llavors, durant molt temps em vaig estar acompanyant a la mort. Ara acompanyo a viure. I és més difícil viure que morir.
Sí.
Sí.
Clar, és el dia a dia, no? És el que ens posa a prova cada dia. No?
Exactament.
També parles d'un noi de... Suposo que aquí és un de... sempre reflexionem des dels mitjans de comunicació, en parlem, però després potser mai acaba de passar, no? De que tots som molt vulnerables socialment, som molt fràgils, encara que no ens pugui... que puguem pensar no ens passarà. Perquè parles d'un noi, un estudiant d'arquitectura, sí, que un dia s'adona que ha hagut de demanar caritat al metro, no? Que ha hagut d'anar... Doncs això, com per exemple ho podem veure al tren, per exemple, quan també viatges, no? Quan gent normal, entre cometes, no? Gent que tenia una feina, que l'ha perdut i que ja entra en aquesta roda de l'exclusió social. I això, malauradament, és el que veiem i que també queda reflectit en el teu llibre, oi?
Sí, és el que diem ara els empobrits. Per mi, el dels empobrits és una cosa que també m'està impressionant moltíssim, perquè durant molt temps no ho hem vist. Hem viscut uns anys... Que mira...
Que tot era bonança.
Exactament.
No?
I només hi havia uns exclosos. Perquè quan jo a vegades amb els nois que treballo, a ells la crisi no... Diu, a mi no m'ha afectat perquè estava en crisi tota la vida. Però hi ha uns altres que han viscut molt bé, com la història d'aquest noi, que a mi m'ha impressionat moltíssim. Perquè després, en un moment determinat amb la crisi, han caigut de tal manera que ara, acostumats a una vida còmoda, s'han d'acostumar a una vida d'exclosos i d'empobrits.
I això social i psicològicament suposo que és molt, deu ser molt complicat, no?
Molt més complicat, fins i tot. A vegades passen coses molt curioses. Abans d'ahir em va passar una cosa que reflectiré, com sempre, en el setmanari aquest, perquè són les meves columnes. És curiós. I a mi m'havien ensenyat...
El Catalunya Cristiana,
sí.
Que escrius també setmanalment.
Doncs és curiós perquè a mi m'havien ensenyat sempre, i els grans formadors diuen que s'ha de viure el moment present. Això és molt difícil, viure el moment present, no?
Però sempre ho diuen.
Sempre ho diuen. I Jesús també va dir, no, us heu de preocupar per el futur.
Viure l'instant.
Cada dia té prova amb el seu treball. Això ho fan molt bé els marginats. És que viuen el dia. I potser jo em preocupo moltíssim. L'altre dia va venir un noi, ja avançada la nit, i ve amb una angoixa terrible a casa meva. Bueno, jo no sabia ni què fer perquè no li podia donar solució en aquell moment. Em passo tota la nit despertant-me, pensant en ell, què faré demà, tal. Quan li truco el dia següent, ja no se'n recordava de l'angoixa que havia tingut aquell dia.
I a tu et va deixar tota la nit amb la preocupació.
I diu, no te preocupes, ja estoy bien. O sigui, és el millor, viu en el moment, després surt una altra cosa. Com que estan acostumats a que la vida els hi baixi, els hi dona tants cops...
Va trompicades, diguéssim.
Exactament. Mm. I si després passa una cosa una mica millor, doncs ja s'ha passat allò. Mm. Curiós, cosa que nosaltres, que tenim una vida ordenada, som incapaços, no?, de viure aquest moment.
Tot està present. Molt rutinari, no? Tot està molt, molt
exactament.
Determinat.
I si surt de la rutina, a nosaltres... però no ells...
Mm. Tu també dius que en aquest llibre, Victòria... hi ha moltes històries, o la teva vida, que són històries que has viscut de lluny, però que t'han afectat molt, oi?
Sí,
que t'han arribat molt a la teva ànima, oi?
Molt. Tant les que vaig viure en el Tercer Món, que aquelles van ser com el punt de partida de la meva decisió, com les que he viscut després en el Quart Món, que és per mi molt pitjor, perquè el Tercer Món hi ha pobresa material, però hi ha una riquesa en molta gent que vaig conèixer, per exemple, a Nicaragua, doncs una riquesa humana. Per mi la pobresa més autèntica i la que nosaltres, jo sempre dic, jo no seré mai pobre, perquè hi ha una pobresa estructural que ve de la infantesa, que ve d'una família desestructurada, que ve d'herència ja, que aleshores aquesta és molt difícil de guarir, perquè l'altra pobresa amb diners arreglaria, però aquesta pobresa de generacions és tan difícil d'arreglar.
Una vida, la de Maria Victòria Molins, que ara queda reflectida en aquest llibre, El regal de la vida, 77 anys de compromís d'una monja entre dos segles. Quina ha estat la situació més complicada per tu en tot aquest llarg recorregut, en aquest bagatge personal i també professional, diguem-ho així?
Per mi, els primers anys, quan tot em sobtava, Ara va fer visites familiars, no podia ni comprendre com es vivia així en una casa d'aquella manera, d'aquella estructura. Aquells pobres homes que es morien en els ossos ja, quan que anava jo a la planta novena de l'Hospital del Mar i veia un dia i un altre morir gent jove, que semblava que no hi havia remei. Tot això em va frapar moltíssim.
Amb els casos de la sida, no, també?
Sí, els casos de sida va ser per mi com sí, el bateig de foc. La gent que dormia al carrer i que vaig començar a conèixer les seves històries. Jo sempre dic que per mi el més important, el que em va canviar la vida és passar d'un ente de raó, que diem en filosofia, no? Un concepte general de les prostitutes, dels malalts de sida, dels drogadictes.
Són conceptes teòrics, no?
Exactament. Són col·lectivitats, a les quals potser fins i tot es critica, perquè és una col·lectivitat. Però jo vaig passar d'això, de conèixer col·lectivitats, a conèixer fulano de tal,
i l'altre,
i a posar noms i cognoms i històries personals. I amb aquesta història tu comprens i em va ajudar tant a no judicar ningú. El no jutjar és com un inherent a conèixer les histèries personals de cada un. I això és el canvi que més vaig notar quan vaig començar a treballar amb aquesta gent i canviar el meu xip, perquè vaig haver de canviar el xip del que entenia jo per família, del que entenia jo per un jovent, per una infantesa educada, etcètera, etcètera.
Tenim la tendència o tenim el defecte a la societat actual de sempre, o de fet a totes les societats, de jutjar a la gent.
Moltíssim.
De sempre anar per davant i pensant què és el que fa o què no fa i pensant si ho fa bé o no ho fa malament.
Exactament. I això, bueno, hi ha gent que pateix molt per això. Jo sempre dic que quan entro a la presó deixo tots els meus elements de judici fora, perquè aquesta gent ja està adjudicada. Està jutjada pel jutge i moltes vegades també per als mitjans de comunicació. Que aquests pobres s'han d'amagar la cara amb una samarreta o el que sigui, perquè no sé per què han de sortir a tots els mitjans de comunicació per ja tatxar aquella persona per tota la vida.
Allò que ven, no? Allò que...
Això és terrible. El morbo és una de les coses... Per això, quan vaig estar el convidat i el tarannà tan respectuosíssim que té Albert Om ho va aconseguir, no vull que surti res que sigui morbo. I quan veia alguna cosa, anàvem pel carrer i veia alguna cosa, que feia de seguida que no l'agafessin. Això és respectar, perquè no. Hi ha moltes coses molt maques, perquè hem d'explicar sempre el terrible i presentar-ho d'una manera que doni lloc a judicar.
Sí, i que faci o que fareixi la dignitat, no, de les persones. No?
Exactament.
El Raval ha estat també la teva vida, oi?
Sí.
El Raval, barri del Raval.
Me l'estimo moltíssim. El Raval. Mai ho haguéssim pogut imaginar. Quan jo era petita i parlaven del barri xino i no em deixaven anar allà.
Després, quan eres petita estaves a l'altra banda, no?
Sí, completament.
A la part alta.
I sí. Si baixàvem alguna vegada era amb el meu pare per veure el barri gòtic i per explicar-nos coses de Barcelona que li agradava molt. I aleshores anàvem amb ell i ens explicava per el barri gòtic. I deia, per aquella banda de la Rambla no es pot anar. Jo, a la dreta de la Rambla no es podia anar, a la dreta baixant, no? I qui m'havia de dir que jo allà havia de fer la meva vida i ser feliç entre aquells...
Doncs jo ara li faig a la Maria Victòria Molins una proposta. Ara el que farem serà fer una pausa, tindrem més continguts, parlarem amb la Mar Arenaza de la llibreria La Llopa i de seguida tornarem, ara hem parlat del seu llibre, però també m'agradaria preguntar-li, ja que la tenim aquí amb nosaltres, el de Llibres i Més, per altres qüestions també de l'actualitat, pel nou papa i aquestes esperances que està obrint, per aquestes simpaties que té ja no només amb els creients, sinó també amb la resta de persones, també parlar de personatges com Sor Lucía Caram, com Teresa Forcades, que són també monges i que són molt compromeses, i què és el que tenen en comú amb Maria Victòria Molins, qüestions també del món de l'educació. Però, si et sembla, fem una pausa, anem amb altres continguts i de seguida tornem.
D'històries, d'arguments, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de Llibres i Més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit a Ràdio Estel.
Per fi vaig prendre partit per acceptar l'herència amb el passiu que comportava. No ha desaparegut el recel vers la institució. però m'ha crescut la paciència vers les falsificacions a la paraula gràcies a la conseqüència de les meves pròpies marrades i les de la gent que m'envolta. Al cap i a la fi, la negació de Pere em sembla més fiable com a fonament que una puresa i perfecció en l'origen del cristianisme.
De llibres i més.
Continuem fent camí en aquesta nit literària i ara arriba, com sempre, com cada setmana, la Mar Arenaza, la llibretera Mar Arenaza, que ens parla, que ens fa noves propostes literàries. Mar, bona nit.
Hola, bona nit, Emili. Com estem?
Molt bé, doncs avui aquí que parlarem de La conquista de l'inútil.
Sí. Us vull recomanar aquest llibre, Conquista de l'inútil, que és d'un director de cinema que es diu Werner Herzog. Val? I per parlar d'aquest llibre també haurem de parlar d'una pel·lícula, que és Fitzcarraldo. I això per què? Doncs perquè aquest llibre és el diari que va anar escrivint el director de cinema, Werner Herzog, mentre anava rodant la pel·lícula Fitzcarraldo. I és espectacular, la veritat. Fitzcarraldo va doncs, d'un home que té una obsessió, que és aconseguir que Caruso canti enmig de la selva peruana. I per aconseguir-ho vol fer diners ràpidament amb el negoci del caucho. Té una idea estupenda, que és que per aconseguir-ho ha de traslladar un vaixell de vapor, tipus els que funcionen pel Mississippi, i l'ha de portar d'un afluent de l'Amazones a un altre, i per això ha de travessar terra i pujar i baixar una muntanya, que d'entrada sembla com molt impossible. El rodatge d'aquesta pel·lícula, Werner Herzog, que és un director de cinema alemany i fundador d'un tipus de cinema que no està d'acord doncs, amb els efectes especials ni amb una manipulació massa dura en les pel·lícules, ho va voler fer-ho tal qual. I se'n va anar a la selva peruana i amb un vaixell de vapor i va fer el mateix, no? O sigui, tot el que vosaltres veieu en aquesta pel·lícula, que és de l'any 1982, és real. El vaixell és de veritat, la selva és de veritat i els indis són de veritat.
Per tant, diguéssim que visualment és molt rica, no?
Sí, és molt rica. S'ha considerat que és el que se'n diu una art-cinema, saps allò que va molt més enllà del que és purament una pel·lícula, perquè bueno, va prendre una envergadura brutal, el vaixell tenia 30, no sé quantes tones, però moltíssimes, 300 tones o no sé quant, i bueno, hi havia ja tot l'equip de rodatge entremig de la selva, i la veritat és que és molt interessant anar llegint el seu diari, perquè van sortint tots els impediments al llarg de tots aquests que gairebé s'hi d'estar un any rodant-lo, no? Van haver-hi temporals, es van inundar, els van atacar diferents tipus d'insectes, ratpenats, una situació totalment precària, i, evidentment, amb la col·laboració del protagonista principal de la pel·lícula, que era Klaus Kinski, que no ho va posar gens fàcil. Com a una anècdota, els indis que col·laboraven en la pel·lícula es van oferir, va haver-hi un cap d'indis d'allà, que es va oferir a matar-lo, el Klaus Kinski, perquè ja ningú no el suportava, i li va dir al Herzog que jo, si no t'importa, ja ho faig jo, però Herzog va dir que no, que clar, que abans havia d'acabar la pel·lícula i després de cas que ja s'aclaríssim, no? I bueno, va haver-hi lesions, problemes amb el finançament, i tot això explicat amb aquest diari, i aprecies molt que a mesura que ell va escrivint aquest diari dia a dia, aquests moments que és que no saps com pot acabar la història, no? Avui ens ha passat això, ens estem inundant, el vaixell està fent aigües, ho hem de tornar a reflotar, i la veritat és que és molt, molt entretingut.
Doncs avui, per tant, aquesta proposta que ens fas és doble, no? A través del llibre, a través de la lectura d'aquest Conquista de l'inútil, i també que mirem, que visionem la pel·lícula si no ho hem fet, oi?
Sí, la veritat és que és molt espectacular la pel·lícula, i ja quan ets conscient que el vaixell era de veritat i que tot el que va passar era de veritat, la veritat és que encara l'aprecies més. Sí, és val molt la pena.
Suposo que també a nivell de lectura es deu gaudir molt, no, Marc, pel fet de que, com dius, és tot molt, molt real i sense additius, podríem dir, no?
Sí, totalment sense additius. I ja et dic que els hi va passar de tot. De tot vol dir de tot, no? I que hi ha diversos moments en el diari del director, que és que ell tampoc no ho veu clar, eh? De dir, escolta, que aquí dos dies agafem i hem de marxar, no? Perquè llavors, clar, ja et dic que els hi va passar de tot, eh? Des de temporals fins a uns indígenes que els van atacar, val? Uns indígenes que no havien tingut molt de contacte amb la civilització i, clar, ells estaven per allà enmig de la selva i sí, va haver-hi alguns ferits i tot.
Suposo, Marc, a vegades parlem quan hi ha un llibre i una pel·lícula, doncs que potser el llibre és d'una manera i la pel·lícula no representa fidelment el que és el llibre. No sé si en aquest cas són molt semblants o hi ha molt poques diferències.
Clar, en aquest cas és al revés, perquè primer hi ha la pel·lícula, o sigui, a l'hora que es va rodar en la pel·lícula es va escrivint el llibre.
Per tant, diguéssim...
Digues. Sí, i llavors, doncs, clar, no? Tens que ho pots anar comparant en paral·lel.
Clar.
Val? Perquè a mesura que es anava fent la pel·lícula, ell anava escrivint perquè realment necessitava explicar-ho a algú, tot el que estava veient, el que estava passant. I
és com una mena de diario a bordo, no? Diario de a bordo.
Totalment. Sí, la veritat és que totalment. I no té desperdici, eh? Amb res. Escriu molt bé, aquest senyor és un director que encara està viu, és gran, però encara està viu, i la veritat és que realment té molta traça i és molt viu el que va escrivint. Uh-huh. És molt, molt naturalista, no? Molt, molt real. I t'ho passes bastant malament també amb situacions extremes, no? I, ostres, se m'ha caigut aquí una bateria del barco i, saps, tenim no sé quants ferits, uh-huh. No? Aturar el rodatge i... Sí, jo la veritat és que m'ho vaig passar molt i molt bé llegint-lo.
Doncs segurament.
Precisament es diu Conquista de lo inútil, perquè clar, igual com Fitzcarraldo, que és el protagonista de la pel·lícula, el que vol és, com que ell està obsessionat amb l'òpera i vol fer aquesta cosa tan excèntrica que és muntar un teatre d'òpera perquè hi pugui anar en Caruso a fer un recital, el mateix va ser Werner Herzog, fent, portant un vaixell de veritat a mig de la selva.
Doncs aquí queda feta aquesta proposta d'aquest cap de setmana que ens fa la Mar Arenaza, aquest Conquista de lo inútil. Marc, gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies i bon cap de setmana. Adéu.
De llibres i més.
La circumcisió és un signe de l'aliança amb Déu i al mateix temps d'una relació nova entre Abraham i Sara. La ferida que marca l'home, precisament en el punt del seu cos que s'uneix al cos de la dona, és una doble marca relacional entre l'home i la dona, i entre la seva relació mútua i Déu mateix. Més endavant, en la Bíblia, també es parla de circumcidar els llavis i el cor.
Continuem el de llibres i més, avui conversant, parlant amb Maria Victòria Molins. A la primera part de l'entrevista hem parlat del seu llibre, de la novetat editorial, El regal de la vida, 77 anys de compromís d'una monja entre dos segles. I ara volem parlar també, aprofitant que ens acompanya avui, de qüestions d'actualitat, per exemple, del Papa Francesc. Maria Victòria, tu què et sembla? Perquè...
Aquest sí que és un regal. És un regal. A mi no m'agradaria caure tampoc en la papolatria, eh? No m'agrada.
Primer, però el reconeixement just, no? També, com
ara,
a mínim.
És una finestra que s'ha obert a l'Església quan ja estàvem en un moment terrible. I jo sempre dic que el primer que hem d'agrair és a Benet XVI aquest gest tan impredecible de dimitir, no? De deixar-ho. Això em sembla que ha estat el que ha obert la porta per a l'entrada.
Qui ha propiciat això, no?
I després, que a mi, saps el que més m'agrada? Bueno, primer de tot, els gestos. Perquè els gestos diuen molt, eh? Diuen molt. Però si només hagués quedat en gestos, doncs bueno, seria molt agradable, però prou. Però a mi el que m'agrada és que arriba a tanta gent que l'Església ha tingut dificultats per arribar. Arriba molta gent, perquè parla el llenguatge de la gent. Mira, quan diu coses d'aquestes que diu cada dia, perquè cada dia diu una cosa d'aquestes, i ostres, això és el que pensàvem fa temps, i que ho digui un papa des de Roma, sembla mentida.
Sí, que s'ha trencat com aquest hermetisme, no?, que hi havia amb les...
És que recordo, per exemple, una frase que va dir uns dies amb una germana de la meva comunitat, una vegada va parlar amb una persona de l'alta jerarquia,
eclesiàstica,
i aquella estava dient que li agradava molt veure els hàbits des de la finestra, i ella va dir, ai, mira, a mi no m'agrada veure a la gent des del balcó, sinó entre la gent. I aquesta frase la va dir fa uns dies el nostre estimat Francesc. Això és maquíssim, veure que parla el nostre idioma. Després, això en primer lloc, gestos. Segons, l'apropar-se tant a la gent, el parlar un llenguatge que no és d'encíclica, sinó que és... I després, la valentia de la tercera part, que és la més important. Els canvis que es comencen a fer, que li portaran dificultats, que li portaran moments...
Però que ha començat a fer.
Però que ha començat a fer i que els veiem. I que els veiem i que els... estem adivinat que ja eren, no? S'alvira, hi ha alguna cosa allà al llum, que és que un canvi per l'Església que estàvem esperant, sobretot aquesta generació meva, que som els vells del Concili Vaticà II,
de fet,
que vam tenir una il·lusió molt gran amb aquell concili i després vam tenir un desencís molt gran.
Potser es torna, doncs, això, a obrir aquest encís, no? Aquesta doncs, bona vibració. De fet, hi ha gent, fins i tot, que no és creient i que ho diu, que li
Exactament.
Agrada el papa, no? Diu, aquest papa m'agrada, no?
Exactament.
No sé si potser això també és una manera d'acostar gent a l'Església.
Clar, perquè... d'ells per el que dèiem, perquè parla un llenguatge normal i després perquè està també fent actes que són normals. I fixa que curiós, que lo normal havia desaparegut de l'Església, almenys d'alguns llocs de l'Església. I el que és normal encisa molta gent. Però això, aquests gestos que fa d'acostar-se a la gent amb tota naturalitat...
Trencar protocols, no?
Exactament. Això és molt important i arriba la gent. Però també tot allò... és simptomàtic i és providencial, jo m'agrada dir que és providencial, que és als 50 anys del Concili Vaticà II.
També aquesta exhortació apostòlica que ha fet, l'alegria de l'Evangeli, no?
És una meravella. I a més està escrita d'una manera... A veure, qui es llegia les encícliques?
Estaven també molt allunyades, no?
Exactament. Quan havíem vist que no hi ha un dia que en els mitjans de comunicació i sobretot en els diaris apareix alguna cosa del papa? Quan? Quan era notícia l'Església? No era notícia més que per parlar de pederastes o d'alguna d'aquestes bestieses...
Notícies negatives, no?
Exactament. I ara, de cop i volta, apareixen tots els mitjans de comunicació.
Aquesta alegria de l'Evangeli, que ell el que vol és fer això, no? Si portar aquesta alegria, aquesta senzillesa a la gent, no? Als fidels i també i als no fidels.
Exactament. Primer que sempre parla als fidels, ja no, i és respectuosíssim. Aquella vegada amb els periodistes que va fer, vosaltres feu silenci, no?
Sí.
Vosaltres preguem, vosaltres... Va ser tan respectuós en molts moments. Però, fixa't, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt. Jo sempre dic que per què ens han ensenyat primer els manaments i després les benaurances? Si les benaurances són l'essencial de l'Evangeli, no? I ell comença no amb prohibicions i amb manaments, ara comença amb joia, l'alegria de l'Evangeli. I això, per mi, bueno, és
també
en el punt fonamental.
De fet, parla de moltes qüestions en aquesta exhortació apostòlica i parla de qüestions que són potser espinoses, que no són doncs, del tot com ens agradaria pel tema de l'avortament, però com a mínim ell parla de respecte, que abans potser no es parlava d'això, no?
Sí.
I potser la doctrina és una, però s'ha de parlar amb respecte.
No, i també, ell ho ha dit en diverses ocasions, ha d'haver-hi una norma general, i la norma general... Pues jo penso que en general ningú està a favor de l'avortament.
I que s'ha de comprendre les situacions concretes.
Exactament.
Aquí és on hi ha el matís.
La norma general,
no?
I el matís és aquest, que hi ha situacions concretes que s'han de valorar i s'han de respectar. Que això tampoc s'havia dit encara.
Clar.
Per això també comprenc que hi ha d'haver una norma general. I de fet, estic segura que ningú està a favor de l'avortament per avortament. Ara, hi ha situacions...
La vida ens porta a situacions concretes, no? Doncs l'alegria de l'Evangeli aquesta exhortació apostòlica del Papa, però parlem també de Sor Lucía Caram, parlem de Teresa Forcades, també són monges, també són molt compromeses amb la societat en la que estan vivint, són molt mediàtiques també, també a vegades traspassen molt els mitjans de comunicació. Per tu què són? Suposo que
mira,
les coneixes i que...
Oh, i tant que les conec i les estimo. Mira, és molt curiós. A les tres, pues, bueno, sí, per lo que sigui, una mica mediàtiques. Però fixa...
Sempre també diuen el trio de l'església.
Sí, és curiós, perquè mira, jo sóc una monja de carrer. Sóc una monja gran que em puc permetre moltíssimes coses.
Moltes
abraçar,
llicències.
Donar petons a tothom, i que tampoc ni tinc edat de fundar res, de fer aquestes col·lectes meravelloses, ni de donar aquests discursos de la Teresa Forcades. Jo em limito, com dic jo, a estimar, perquè ja és la meva edat, jo sóc àvia. Àvia de tota la gent. Després està...
Però has dit una així, jo em dedico a estimar, és que estimar és el més important, no? O
sigui, ja, però aquesta edat...
Pues es valora mira, potser més.
Exactament, és la, és, jo ara ja sóc àvia.
És el més important.
I què ha de fer un avi? L'avi no té que educar, té que estimar...
Repartir amor, no?
Exactament. Després està una veu importantíssima en l'Església, una veu femenina, una veu de justícia en la societat, de denúncia, amb una intel·ligència privilegiada posada al servei de tot això, de la denúncia, i és la Teresa Forcades. Fins i tot en la política, i per què no hem de ser... Si nosaltres també som persones humanes i hem de ser polítics, també tothom és
polític. Ella s'ha compromès amb aquest procés nacional.
Exactament, i és una veu. Bé. I després una altra, que està entremig de les dues, que és compromès amb la societat des d'una vessant, per la seva edat, per la seva condició, per el seu tarannà, pot crear coses, pot fer una sèrie de coses que jo ja no puc fer. I les fa amb tot l'amor, amb tota la... amb tarannars completament diferents, dos catalanes però molt distants en la seva vida, una latinoamericana arrelada aquí a Catalunya.
Són i que s'estima molt Catalunya.
Exactament. Som tres que ens estimem, que ens valorem una a l'altra, que no m'agrada que comencin a fer valoracions comparatives, que dic no.
Cadascú fa la seva, clar.
Que per el que sigui hem arribat a ser una mica mediàtiques. Bueno, jo no l'he buscat, ni suposo que les dues tampoc se l'han buscat. Els esdeveniments han portat aquí, a aquest moment. Bueno, serà cosa de Déu, que durant molt temps les monges no dèiem res, estàvem pobretes mongetes tendres, i de com potser... hem sortit una mica...
Però potser també per aquest compromís, no?, social que s'exterioritza i que queda palesa amb la vostra feina, no?, amb el dia a dia, no?
Exactament.
Perquè, de fet, en el cas de la Sor Lucía Caram també, no? O sigui, ella ha fet molta feina a Manresa, no? Està ajudant molt, i amb iniciatives i amb molta energia, no?
Moltíssim, i amb la capacitat d'iniciatives i de fer coses que jo no faig. Exactament.
I el món de l'educació com el veus, actualment?
Ara
que es parla de la nova llei d'educació...
Jo dic gràcies a Déu que no estic, perquè si no ja estaria jo cridant per tot arreu com vaig cridar quan
de
era jove.
De fet, hi ha hagut moltes mobilitzacions,
ja.
I encara n'hi ha, i no només de professors, també dels alumnes,
I
que
tant,
estan prou conscienciats.
Sí, a mi m'han tocat molts canvis de règim, perquè aquí, que, jo no sé el que passa a l'estat espanyol, que cada ministre vol canviar tot l'anterior i ara comença, i a mi m'ha tocat molt. I canvis de tota mena, quan he estat molts anys en el món de l'educació. Però... en aquest moment, bueno, no vull parlar de tot el que sento dir,
tot,
de com
no?
està tot, perquè em fa una pena terrible, sobretot aquí a Catalunya, com estan no entenent el que és el nostre món educatiu.
I què s'hauria de fer? Què podem fer?
Això no m'ho preguntes a mi, perquè estic una mica lluny del món educatiu, però de fet...
Però a nivell com a ciutadans...
Com a ciutadans... No fer cas
queixar-nos.
Que... Oi, i tant. Queixar-nos i no fer cas. Mira, fer una mica el model que han tingut a Mallorca, no? Allà a Mallorca el que han fet és...
Que s'han plantat, no?
S'han plantat. I s'han plantat perquè a vegades ens hauríem de plantar i dir no.
Doncs, Victòria, avui ha estat un plaer rebre't. Tornar a compartir estudi de ràdio amb tu. Que vagi molt bé aquest llibre, aquest regal de la vida. 77 anys de compromís d'una monja entre dos segles. I fins aviat.
Gràcies i bona nit.
De llibres i més, amb Emili Pacheco. Llibres i més, amb Emili Pacheco.
Fragmenta Editorial va editar recentment el llibre Anirem tots al paradís, en el qual l'escriptora i psicoanalista Marie Balmarie dialoga amb el teòleg Daniel Margerat i confronta els textos bíblics des de la perspectiva del psicoanàlisi. El llibre intenta desmitificar l'amenaça d'un judici final i afirma que els textos bíblics diuen precisament que un bon dia haurem de donar comptes de la nostra vida en primera persona, la qual cosa és una crida a la responsabilitat i no una amenaça de condemna. Marie Balmarie és una psicoanalista francesa especialitzada en els relats fundadors de les nostres civilitzacions, essencialment la Bíblia. Una excel·lent manera d'entrar en el seu univers és a través del llibre El monjo i la psicoanalista. Aquest llibre és un resum novel·lat de tota la seva obra. A través d'una conversa entre un monjo catòlic i una psicoanalista, amb la necessitat de trobar sentit a la seva vida, l'escriptora ens ofereix una perspectiva notable per analitzar la religiositat i el psicoanàlisi. El llibre també li serveix per recordar tot això que va despertar la trobada amb un monjo catòlic que era justament el germà de Jacques Lacan, el psiquiatre i psicoanalista francès. Afirmava Sigmund Freud, a través dels acudits, els somnis i els actes fallits es podia accedir a l'inconscient de les persones. La perspectiva psicoanalítica busca endinsar-se en aquestes pulsions originàries o primogènies per entendre el motiu de determinades accions o pensaments. La visió psicoanalítica té plena vigència en l'actualitat, ja que permet aprofundir, mitjançant l'ús de la paraula, en una interpretació subtil de la realitat. El filòsof marxista i lacanià Slavoj Žižek així ho demostra. La perspectiva del psicoanàlisi li serveix per aprofundir en la realitat social contemporània. Destaca la seva tendència a utilitzar el cinema i la cultura popular per exemplificar el funcionament de la societat moderna i també desemmascarar la ideologia regnant. L'anàlisi psicoanalític li serveix per estimular una visió filosòfica, la qual té com a finalitat primordial estimular nous qüestionaments que serveixin per enfocar de manera diferent els problemes actuals. Autor de llibres emblemàtics com En defensa de la intolerància, Bienvenidos a tiempos interesantes, Lacrim Renou, també em dedica, és la Jof Sise, que és considerat avui, és avui dia un símbol a la lluita contra el capitalisme. Un altre factor atractiu del psicoanàlisi és el misteri que envolta l'inconscient, aquell lloc en el qual alberguem alguna cosa que possiblement sigui més interessant o intensa que la monotonia en la qual estem immersos. Aquest concepte és àmpliament desenvolupat, tant en l'obra escrita com en les pel·lícules de Woody Allen, personatges que són, en aparença, insignificants, però que internament bullen en uns drames plens d'emocions. Les situacions absurdes a les que ens té acostumats Woody Allen són un excel·lent recurs per expressar mitjançant una analogia la realitat censurada en el conscient o socialment reprimida. El pacient parla amb el psicoanalista i són les seves pròpies paraules les que li proporcionen la sanació. En aquest sentit, la literatura té una estreta relació amb el psicoanàlisi. Hi ha llibres que ens treuen del tedi de la quotidianitat. Hi ha llibres que ens inspiren o que ens ofereixen portes d'entrada o de sortida a altres dimensions. Ja arriba l'hora d'acomiadar-nos i ho farem amb una cançó. Com és habitual, avui hem procurat escollir-ne una que sigui apropiada per les circumstàncies i que d'alguna manera encaixi amb els continguts del programa. Avui la cançó ha estat escollida pensant en la Maria Victòria Molins, a qui hem tingut el plaer d'entrevistar, en la seva admirable tasca, també en la seva tenacitat i en la seva humanitat. I ens l'escoltem quan ens diu que, malgrat que la vida ens posi a prova constantment, ens porti per camins complicats, per situacions que són doloroses, per moments de tensió, val sempre la pena viure-la i fer-ho d'una manera intensa. Per això ens calen els somnis, els vells somnis, que, com diu la Vicky, mereixen plena dedicació. I ens acomiadem fins la propera setmana i ho fem amb una cançó de Joan Manuel Serrat per construir un vell somni, una cançó de material sensible. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Que passeu una bona nit de dissabte i una bona setmana.
Res no cura les ferides com un vell somni. Qui és que no arrisca la vida per un vell somni? Què seria de nosaltres sense un vell somni? Què en faríem del dia i de la nit? Per construir un vell somni cal, a més, ser prou eixerit. Quan es gira la fortuna per sortir d'entre les runes i fer-ne un altre tot seguit.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.